L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
Què tal, Sandra Sotillo? Bon dia i bona hora. Ara sí que et sentim, ara.
Bon dia,
ara,
bon dia, ara sí.
Bon dia, com estàs?
Avui estic genial, amb aquest airet que passa i el cel ple de núvols. I ojalà d'aquí res caiguin quatre gotes.
Sí?
Ostres, sí, jo tinc moltes ganes de pluja. Que refresqui bé el país, que no ens trobem, fa dies que ho diuen els bombers, una temporada d'estiu
d'orilla
horrible d'incendis. Doncs mira, a mi per la meva salut mental va bé que faci fresca, perquè no estic farta ja de la calor,
no la portes bé.
Som a juny, primera setmana de juny,
sí.
I pel país també es necessita molt que plogui, per tant, benvinguda pluja avui, tant de bo, aquest cel que ara
sí,
està
no
tapat,
sé,
sí. Sembla que és bastant generalitzat, perquè ens han escrit alguns oients des de la comarca d'Osona que diuen que allà el dia encara és més gris que no pas aquí.
Doncs vinga, va, una bona ploguda, sisplau.
Molt bé, avui una bona ploguda de sèries, Sandra.
Doncs sí, avui us porto un parell de sèries que s'estrenen aquest divendres, per tant, i són dues sèries que n'estic segura que la gent que han mirat les altres temporades estan esperant amb candeletes, que es diu que arribi aquestes noves temporades. Jo començaré per la que jo he vist, l'altra no l'he vist, la tinc pendent des de fa molt de temps a la llista, però bé, és un... Com diguéssim, una data marcada al calendari dels serièfils que s'estreni aquesta nova temporada, per tant també en parlarem. I la que porto primer és una sèrie que ja l'he mencionat alguna vegada aquí a aquesta secció. A mi m'ha agradat moltíssim, em satisfà el buit que em va deixar una altra sèrie que ens van cancel·lar a Netflix. Ens mantenim una mica en la temàtica de la setmana passada de l'espai. El que passa és que ara marxem del món Star Wars i ens n'anem en un món més de història, encara que sigui una mica fictícia. És Puerto de la Humanidad.
Señoras y señores, esta es la señal en directo.
¿Está pasando de verdad?
Los rusos habían enviado el primer hombre a la luna. The past is
gone. Que se trataba de ser los primeros. Resulta que nos jugamos mucho más que eso. Serán ellos los que lleguen al espacio para toda la humanidad.
Nixon quiere que nosotros mandemos a otra.
¿Quién va a decirle al presidente que no tenemos mujeres astronautas?
Son oficialmente candidatas a astronauta.
No es fácil. Se supone que no debe serlo, Tracy.
Es peligroso.
Quiero hacerlo.
Así es mi vida, Karen.
No, deberías decir nuestra vida.
¿A cuántas madres conoces que estén entrenando para ir al espacio?
Seguimos volando y yendo al límite cada día.
El mundo está cambiando y tú ayudaste a cambiarlo.
Si esperamos, los rusos nos ganarán.
Què, com ens quedem amb aquest trailer?
Interessant.
Sí, la premissa és espectacular. Jo, a mi m'encanten aquestes sèries que són una mica distòpiques, no? Que reescriuen una mica la història que coneixem i imaginen què hauria passat si una de les peces de la història hagués canviat. En aquest cas, qui va arribar primer a la Lluna? La història actual, si no fem cas de les conspiracions, són els Estats Units. A la sèrie aquesta, For All Mankind, són els russos.
Uh-huh.
Què passa? Que la carrera espacial queda totalment alborotada, no? Diguéssim, queda destrossada i els Estats Units entren en una mena de paranoia de dir no, hem de passar els russos, no? Ells han arribat primer a la Lluna, doncs nosaltres portarem la primera dona a la Lluna, no? I aquí comença tota una carrera que transforma la que coneixem, no? I és superinteressant la part aquesta en què decideixen enviar la primera tripulació femenina a la
Lluna. A més, m'agrada molt el tros del tràiler que deia ¿quién le dice al presidente que no hay mujeres?, no? Està, entenc que aquí hi ha una part també de reivindicació, no?
Sí, 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 i evidentment està feta, és americana, per tant està feta amb els ulls americans, aquí els que queden bé sempre són,
sempre
són ells, no pot ser que facin una sèrie o una pel·lícula on quedin malament, però sí que evidentment et posa les ulleres, no? I t'ensenya, t'entra dins de la NASA, a més està ambientada doncs, en el moment que va passar tot això, per tant és una sèrie ambientada en un context històric i et demostra doncs, això, el masclisme, no?, que hi havia en aquell moment a dins de la NASA, bueno, a la societat en general,
sí,
no?
Sí.
I que hi ha, evidentment. El que passa és que a l'hora de fer aquest plantejament doncs, canvien coses, no? Perquè no ens podem imaginar nosaltres que el 69, quan en teoria va arribar el primer home a la Lluna, doncs hagués sigut una dona. No, no ens ho podem imaginar. En canvi, la sèrie doncs, et planteja un escenari on això podria ser possible, no? Per tant, transforma molt el que és la societat d'aquell moment a partir de només aquest canvi, no? És allò, l'efecte papallona, que diuen que la que canvia una cosa del passat, tot queda canviat,
alterat,
no?
Alterat, sí.
Exacte.
O com a mínim qüestionat, no?
Sí, sí, sí. I aquí és molt interessant perquè és una sèrie, és Apple TV, això sí, o sigui, la gent que hagi pensat, això m'interessa, que sàpiga que és Apple TV Plus, per tant, comenceu a repassar agendes a veure quin amic té
Apple
TV Plus.
Sí, Joel, ja vindré a casa teva perquè...
No, jo no tinc Apple
TV Plus.
Doncs
ja te la pots fer, o canviaré d'amic, no pot ser això.
Jo crec que haurem de començar-nos a repartir els amics. Tu fas Apple TV
Plus. No, això en Pere sempre ho diu.
Ara, tu fas Netflix,
exacte.
Tu fas, no? I
ens
així,
hem de repartir,
exacte,
com uns germans, perquè
sí,
és que sí. Si no donem la base a atrapar. No hi ha tantes coses bones, llavors les que hi ha, resulta que no tenim la plataforma.
Doncs aquesta sèrie es va estrenar el 2019, just quan feia 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Plantejava aquesta hipòtesi. Sí que és veritat que les parts terrenals de la sèrie sempre són més lentes, sempre són menys interessants, no? La sèrie, quan agafa ritme, és en el moment que pugen a la nau espacial. Però no deixa de ser interessant, ho hem sentit també a l'altre tràiler, una dona no pot ser ama de casa i astronauta, no? No se'n pot anar a l'espai la senyora de la casa, no? Per què no? I per què l'home sí, no?
Exacte.
Doncs, diguéssim que els problemes que planteja terrenals potser no entren tant en l'acció, no tenen tanta adrenalina, però sí que són els que et fan pensar realment. No?
Bueno, i que a més, teòricament, està en un context històric dels anys finals de 60, però que és totalment vigent a l'actualitat.
Sí, sí, sí,
eh?
Sí,
això
sí,
no canvia.
Totalment. Com us deia, es va estrenar el 2019, per tant, aquesta ara és la tercera temporada. Vam tenir una el 2019, en vam tenir...
Una per any. No, encara no. No
ben bé. Sí, pensem que hi ha hagut la pandèmia i aquestes sèries que són especials sempre necessiten doncs, un budget, que diuen en anglès, força gros, no? Un sac de diners molt, molt important i, per tant, suposo que en aquests dos últims anys es va haver d'esperar en algun moment a aturar la producció d'aquesta sèrie. Però tenim una segona temporada que es va estrenar doncs, en aquest 2020-2021 on aquí afegia una altra part, no?, del puzzle. Cada temporada afegeix un detall més que fa doncs, que encara s'enredi més la troca. Segona temporada hi afegia el tema de l'armament nuclear.
Uh-huh.
Vale. Tant Estats Units com Rússia han arribat a la Lluna, però ara la volen conquerir. I volen doncs, aprofitar tot el que pot aportar la Lluna. No? I per tant, hi ha la carrera aquesta de les armes, de fer servir el que és la guerra espacial com una arma en si, que encara en fons és context de guerra freda totalment.
Un tema molt actual,
bueno,
d'altra banda.
Sí,
eh?
Sí, tot i que si ho mires ara tampoc és que...
Sí, sí, no, és una sèrie que juga molt en reescriure el passat, però alhora en fer-te connexions avui en dia. Sí que és veritat que en el moment que es publica, no, aquesta segona temporada i en el moment que es publica la primera, ningú es podria haver imaginat on estaríem avui en dia, no?
Clar.
Però sí que, evidentment, hi penses i dius, no estem tan lluny d'aquesta realitat distòpica que imagina la sèrie, no? Sobretot en la tercera temporada, que és la que s'estrena aquest divendres, on, dèiem, cada temporada hi afegeix un actor més que s'afegeix.
Una pregunta, sí. Sense fer spoilers, però les temporades, entenc que hi ha relació, però tu ara dius a cada una s'afegeix algun tema nou, es mig tanca alguna cosa o tot
sí.
S'empalma?
No, o sigui, és una sèrie continuada, diguéssim, els protagonistes d'aquesta tercera temporada són els mateixos, més o menys, amb algun canvi, però els principals són els mateixos que totes les temporades. El que passa és que sí que hi ha salts temporals, per exemple, de la primera a la segona salten 10 anys.
Va.
Ara, aquesta tercera, ens trobem al 95. Vull dir que cada una està ambientada en un moment específic de la història i d'aquest context de guerra espacial, de carrera espacial, però sí que els personatges són els mateixos i, per tant, les històries són continuistes.
Home, estem escoltant la banda sonora de fons. Aquesta deu formar part de la primera temporada, perquè és molt dels 60, això. Molt de soul, molta música negra, sí. I això, evidentment, ja et denota una mica l'estètica, no? Una mica com Stranger Things, la primera temporada.
Sí, és una estètica molt, o sigui, busca molt el portar-te en el moment històric que està ambientada la sèrie. És molt moderna, però. Vull dir, no ens ha de fer por trobar-nos amb una sèrie que ens sembli antiga, perquè és totalment moderna i està feta amb molts calés d'Apple TV Plus. Per tant, diguéssim que els efectes especials estan molt ben trobats i tot està molt ben caracteritzat. Sí que és veritat que, com que és una realitat que no és realitat, no? Perquè és una història que no va passar, no ens podem creure gaire, de vegades, potser la música és l'única cosa que és veritat del context històric on està ambientada. Però sí, vull dir, és interessant la manera com enreda els fils de la història. Fins al punt que el 95, aquesta tercera temporada, hi afegeix un empresari.
Ui, et sona l'Elon Musk?
Exacte. I aquesta, evidentment, sí que està feta amb tota la mala llet del món, no?, de voler parlar, doncs, de l'Elon Musk i d'aquesta companyia, l'SpaceX.
Llavors, val, per tant, hi ha Mart aquí.
Hi ha Mart.
Clar, perquè Elon Musk està absolutament lligat a Mart, la seva obsessió per arribar i establir-se a Mart.
Exacte, aquí ens trobem en un context on la Lluna, diguéssim, que ja ha passat, ja hi hem arribat, ja l'hem conquerit, això és història passada. Ara, el segon lloc que hem d'arribar uns o altres abans, els primers, és a Mart. Què passa? Que a Rússia i als Estats Units s'hi afegeix, doncs, un empresari que també vol arribar-hi abans amb el seu capital privat.
Quina casualitat, eh?
Pesto.
Exacte. I aquí diguéssim que la troca encara s'enreda una mica més, però les crítiques que se n'han llegit són molt bones. La sèrie continua amb... Va ser una sèrie que va passar una mica desapercebuda quan es va estrenar, tot i que va ser de les primeres que va tenir la plataforma i de les més interessants, però sí que és veritat que els crítics, sobretot, els hi va costar una mica entrar-hi. És una mica lenta. La primera temporada, sobretot, espereu-vos cap al tercer episodi, perquè és això... T'ha de presentar primer els personatges, t'ha de presentar el lloc on està, t'ha d'explicar, t'ha de situar en aquest punt del primer que ha arribat a la Lluna és Rússia i no els Estats Units. Llavors és una mica lent a l'hora d'estirar això i posar-te ja en l'acció d'anem a la Lluna, no? Que és el que la gent que mira una sèrie especial, doncs, té ganes.
Vol veure la part aquesta.
De veure.
Entenc que hi ha diners aquí darrere i, per tant, els efectes especials i tot això, perquè, clar, és bàsic. Si tu fas una pel·lícula de ciència-ficció amb pressupost baix, et queda una cosa bastant cutre i de sèrie Z. Aquí està bé.
Aquí està bé. Aquí no és clutre, exacte. Aquí està molt bé i jo ho he dit al principi, per tots els que ens vam quedar amb ganes d'una segona temporada de Way...
Calla, te'n vaig enfadar molt, que ens la van cancel·lar.
També,
perquè era just, arribaves al moment més interessant i llavors vaig te la cancel·la.
Exacte, sèrie de la Hilary Swank a Netflix, una astronauta dona, no?, que liderava la primera missió espacial humana a Mart. I ens la van deixar allà, sense saber si què passava, no? En un punt, a més amb un cliffhanger força important al final de temporada. Doncs bé, per tots els que ens vam quedar amb ganes d'aquesta segona temporada, jo crec que aquesta tercera temporada de For All Mankind, evidentment no et resoldrà la història que et va deixar penjat Netflix, però és Apple TV Plus, per tant t'assegura una continuïtat, aquí no et farà com Netflix que te la cancel·larà, això és una aposta de la plataforma, i a més és una història molt bona, també amb uns personatges femenins importants. La Sonia Walker està impressionant, és de les actrius que destaca d'aquesta temporada. Clar, quan en una sèrie és especial, moltes vegades els protagonistes són homes, perquè...
Sí.
Bé, no ens enganyem, no? Hi ha hagut molt masclisme a la NASA i a totes les agències especials, i les dones han quedat relegades una mica al paper de secretària o d'ajudant. Aquí, aquesta sèrie, com que es permet aquesta, no?, aquesta mica d'enredar una mica la història, et planteja un escenari on hi ha unes dones, un equip de dones que lidera doncs, aquest viatge a la Lluna pels Estats Units. Per tant, també obre la porta a grans papers per actrius, per lluir-se, i en aquest cas doncs, la Sonia Walker està impressionant. Segur, encara que no li coneixeu la cara, si mireu el primer capítol de For All Mankind, direu aquesta és la Sonia Walker.
Molt bé, Sandra, per aquelles persones que s'hagin incorporat ara, recordem la sèrie de la que estem parlant i on la podem trobar.
Sí, és For All Mankind, per a tota la humanitat en castellà, la trobem a Apple TV+, aquesta sèrie de ciència-ficció que reimagina una mica què hagués passat si els primers a arribar a la Lluna no haguessin estat als Estats Units, sinó els russos. Són 3 temporades, la tercera s'estrena aquest divendres, 10 episodis per temporada, una horeta per episodi.
I amb una banda sonora com aquesta. I parlant de bandes sonores, canviem totalment de registre. Una cosa bastant diferent, eh? Una mica més lounge.
Sí, ens porta és un escenari completament diferent, eh? Escoltem. As it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Això és propi de Cocktail Class. Això és increïble. Només amb aquesta banda sonora segur que les orelles de milers de persones de la Garrotxa s'han aixecat, perquè és la banda sonora de Peaky Blinders. Aquesta espectacular sèrie que jo no he pogut tenir el temps de mirar-la mai, però que tinc al meu voltant moltíssima gent que és molt fan i que sempre em diu t'agradarà molt, mira-la. Tinc moltes ganes de mirar-la, però mira, ja per tant m'esperaré.
Aquest divendres
s'estrena la 6ª temporada, l'última de la sèrie, uh-huh. Abans de la pel·lícula que et servirà per tancar tota la història. Per tant, bé, jo...
Faran? Una pel·lícula a l'estil van fer Expedient X al seu moment, que van tancar tota la sèrie amb una pel·lícula?
Sí. La història del Shelby, ara explicarem una mica de què va aquesta sèrie, la història del Shelby s'acabarà amb aquesta pel·lícula que bé, es va dir la data que s'estrenarà, després mirem a veure si ho recuperem, i bé, amb aquesta cançó de Nick Cave, que l'hem tingut fa res al Primavera Sound, Red Right Hand posa el mood, posa l'ambient d'aquesta sèrie. Jo crec que està molt ben triada aquesta cançó i aquesta banda sonora per aquesta Peaky Blinders, que jo et demanaria, Joel, que tiris el tràiler, però deixa'm fer l'avís, que és el tràiler de la 6ª temporada.
Val.
L'he posat en anglès per evitar una mica més d'espoiler, i dos, perquè aquesta sèrie s'ha de mirar en idioma original, la meva reivindicació setmanal. Per tant, això, qui estigui al dia, vulgui mirar la 6ª temporada i no hagi vist el tràiler ni el vulgui veure, que es tapi un moment les orelles. The bodies and the rhythm. Nothing will compare. One more time. One more time. I open the door wide. You have a great powerful enemy. I wanted to survive. This will be the end of it. Good luck, Tom. One of us isn't going to be here for long. Sandra, què té aquesta sèrie que s'està convertint en una sèrie de culte? Doncs té, primer de tot, uns personatges espectaculars. És una sèrie que barreja una història de gàngsters amb història real, no? Amb un context històric real de Primera Guerra, Segona Guerra Mundial. I jo crec que és això, ha enganxat per aquesta trama familiar, sobretot els Shelby són una família, i aquesta no sabria com dir-ho, però les històries aquestes de gàngsters ens agraden molt, no? Vull dir, són històries que et criden l'atenció, les màfies, no? Una mica també, com Suburba, com Gomorra, no? Que ens portaven a les màfies italianes. Doncs,
el Padrino, que és un clàssic.
Exacte.
De fet, m'ha cridat l'atenció perquè, mira, buscava el tràiler per veure'l i he agafat el de la, no, la sisena, la cinquena, i en el subtítol posava Existe Dios y luego... Los Peaky Blinders. Per tant, a partir d'aquí penso que ja no em feia falta res més perquè, sense haver-la vist, veure per on va, no?
La sinopsi és senzilla, no? Ens trobem amb aquesta família de gàngsters que estan viuen a Birmingham, no? Anglaterra, i ens trobem just després de la Primera Guerra Mundial, no? Uh-huh. Context del món, d'Anglaterra, just després d'aquesta Primera Guerra Mundial, i aquesta família, no, de gàngsters dirigeix un local d'apostes de cavalls, com no podria ser diferent allà a Anglaterra, no? I el protagonista, no, el cap de la família, és en Tommy Shelby, interpretat doncs per en Cillian Murphy, Cillian Murphy, perdó, sempre li dic Cillian i es pronuncia Cillian Murphy, que és aquest actor... Jo és un actor que sempre m'ha posat els pèls de punta.
Ah, és el que anava a dir. A mi em fa por. Sí. O sigui, el veus i és pobre noi, perquè vull dir que, clar, deu ser una bellíssima persona. Però és cert que potser pels papers que li han donat, per la fesonomia que té, que sí, ja és especial, fa que el vegis i...
Sí, per qui pel nom no el reconegui, per qui no hagi vist absolutament res de Peaky Blinders, potser el recordarà de Batman. Tenia el personatge d'un dels una mica dolents, n'hi ha molts de dolents a Batman, però un dels una mica dolents de Batman, i és aquest actor, que és un actor molt blanc de pell, amb una fesonomia molt recta, no? Molt... amb molts angles, podríem dir, no? I amb uns ulls blaus
molt,
molt clars, sí, i grossos, i amb una mica d'ulleres, no? I,
caram.
Bé, no, sí, és guapo, eh? Vull dir, no és una persona lletja, però...
O sigui, que us atrau perquè no, és una mica por, malote,
eh? No, a mi fa por, no, ja pas, més que malote és pertorbador.
Ah.
Saps,
sí,
aquella...
Té un punt
que dius, no sabria, sí, què dir-te, si me'n refiaria o
una
no.
Una mica Family Adams?
Bé, bueno, és un actor que, de fet, ha fet moltes... A veure, miraré
que m'has ensenyat una foto de carnet.
Una foto una mica,
sí,
més gran, perquè
espera,
no ens en sortirem.
Espera, que ja el busco des d'aquí, a veure si el trobo.
Té una gran... Jo les meves amigues que miren Peaky Blinders estan absolutament enamorades d'aquest actor, sobretot pel personatge que fa, tot i que és un personatge molt dolent, també, eh? Però sí, vull dir, és un actor amb que no et passa desapercebut,
no,
quan el veus en una...
Hi ha actors que sobretot a vegades fan papers secundaris i que ni saps com han aparegut, i aquest és un actor que fins i tot quan ha fet altres tipus de papers secundaris te'n recordes d'ell.
Sí, exacte. Llavors, a més és irlandès, no, amb un accent irlandès que marca també la seva carrera filmogràfica i aquest personatge. I bé, tot gira entorn, doncs, del que passa, no?, quan ets una família de gàngsters que tens una casa d'apostes, no?, i tot el que desenvolupa a partir d'aquí, lligat, evidentment, amb el context històric que hi ha en el moment, no? Context històric, tampoc és molt rigorós, perquè no, aquí no és una sèrie que vulgui fer
històrica,
no? Però sí que és veritat que... Ho fa servir la història i alguns personatges històrics per jugar ell amb la seva pròpia trama, no? És una sèrie molt fosca, visualment és d'aquestes que de vegades...
Que tot passa de nit, pràcticament.
Sí, exacte, amb una estètica molt particular, a mi això em sap fins i tot greu, no?, però se l'ha apropiat una mica Vox. És aquest tipus de vestimenta molt anglesa i fa un temps, no, les deia que Vox s'havia apropiat una mica d'aquest concepte, d'aquest vestuari de Peaky Blinders, per crear una mica la seva pròpia marca, no? Sobretot amb aquests terratinents andalusos o del sud d'Espanya o terratinents, simplement, no? Gent amb molta pasta. Però bé, és un tipus de vestuari molt... característic de la sèrie, una manera de parlar molt característica. És una sèrie molt violenta.
No apta per, suposo, segons quines edats.
Exacte. I amb una escena, sentíem, a Casa d'Apostes, evidentment hi ha cavalls espectaculars. Vull dir, és una sèrie molt bona, està molt bé. Jo he vist clips, no, com deia, no he tingut encara l'oportunitat de veure-la sencera, però només veient els clips que he vist i les escenes que m'han destacat,
ja n'has fet prou.
N'he fet prou i tinc moltes ganes de poder-la recuperar sencera. Són 6 temporades, Aquesta que s'estrena el divendres és l'última, 6 episodis per temporada, per tant són poquets, de 51 hora de durada per episodi, per tant és totalment assequible de mirar aquesta sèrie.
A quina plataforma està, Sandra?
Netflix i Amazon Prime.
A les dues. Sí. I són totes les temporades o has d'alternar?
Clar, penseu que és una sèrie que és de la BBC, és anglesa. De fet, els fans potser ja l'han vista, fins i tot, perquè s'ha estrenat allà i no és fins ara que arriba aquí. Per tant, és una sèrie que ja fa dies que corren spoilers per la xarxa del que passa, sobretot perquè la cinquena temporada es va acabar amb un cliffhanger molt gran, d'un personatge apuntant-se a ell mateix al cap amb una pistola i a punt de disparar. Allà et va deixar la cinquena temporada.
Fantàstic, allò que dius, sí, fins l'any que ve.
Aquests resultats, aquests finals que t'agraden tant a Ateneus.
Sí.
I llavors la sisena temporada recupera exactament doncs, en aquest moment. Per tant, els fans de la sèrie ja deuen haver vist segurament, perquè no crec que hagin pogut aguantar l'espera, sobretot quan ja feia dies que correvien això, informacions per la xarxa, però clar, aquí no la teníem encara de manera fàcil, d'accés fàcil en cap plataforma, i ara sí que la tindrem. Doncs Netflix és la principal plataforma que la gent la mira, però si teniu Amazon Prime també la podeu mirar.
Abans dèiem, Sandra, que és una sèrie que apunta maneres i que, per tant, la podríem qualificar com una sèrie de culte.
Sí, sí, totalment.
Per què creus que, precisament, s'ha fet un nínxol tan important i hi ha tanta gent que adora aquesta sèrie?
Ha costat una mica. O sigui, és una sèrie d'aquestes que ha costat que la poguéssim arribar a considerar de culte. Era una sèrie amb un fan molt aïllat, potser, no? Hi havia poc... No és una sèrie d'aquestes que tothom hagi vist.
Sí, no és un Joc de Trons.
Exacte, no és un Joc de Trons d'aquests. Però sí que és una sèrie que està molt ben feta, amb una història que enganxa moltíssim i que de mica en mica ha anat sumant seguidors, segurament també a partir de que els seguidors han començat a parlar-ne més i que les xarxes han ajudat a...
És a dir, per ella mateixa, no és una sèrie que vingui acompanyada d'una gran campanya de màrqueting, sinó que ella mateixa s'ha fet aquest lloc que molts voldrien, també,
sí,
d'altra
banda. Sí, jo crec que sí. És veritat que en els últims anys, doncs, això que dèiem, com que és una sèrie amb una estètica tan pròpia, doncs sí que, sobretot pel que fa a les xarxes socials, doncs s'ha començat a fer una difusió més... una mica més de visió de màrqueting, de com es podia vendre una sèrie d'aquest tipus, que com molt bé deies tu, Joel, és molt nínxol, sèrie. Però clar, vens també segurament de molts fans de Peaky Blinders, són fans, com dèiem, de Gomorra, de Suburra, no? Són fans del Padrino, són fans d'aquest tipus de temàtica, no? Vull dir, si ets una persona que t'ha agradat el Padrino, vés a mirar Peaky Blinders.
Molt bé.
Perquè ja el tema, la temàtica és la mateixa i les trames que es desenvolupen, més o menys, una ambientada a Itàlia amb una màfia, l'altra ambientada doncs, a Anglaterra amb un grup de gàngsters, no, que porten una casa d'apostes. Però més o menys els escenaris que et pots trobar, no, amb les pistoles, evidentment hi són presents, bé, les baralles, tot això és el mateix. Estètica, una estètica molt característica, una música molt característica, la sentíem, aquest Nick Cave and the Bad Seeds i Red Right Hand, la sentim de fet de fons. Is catastrophic plan designed and directed
by his red right hand. Sí, sí, molt fosc tot, eh?
Molt fosc, és un plantejament visual, això, molt característic, i per tant, tu de seguir, si veus unes 5 minuts de la sèrie, la sabràs identificar tot arreu perquè és molt seva. Llavors, aquesta característica que la fa tan especial, doncs ha anat enganxant la gent, s'hi ha anat afegint la gent a mesura també que ha arribat Netflix i que l'ha fet doncs d'alguna manera
més popular, perquè té més socis, bé,
subscriptors, més, sí. I és una de les grans sèries del moment. Serà quan s'estreni aquesta pel·lícula, que he vist que comença el rodatge l'any que ve, llavors encara tardarà una mica a arribar aquesta pel·lícula, però serà...
Mentre no deixin penjar de la sisena a l'espera de la pel·lícula, que això també es fa, perquè, clar, a vegades passa, ells com que ja compten acabar que al final serà la pel·lícula, et deixen amb un cliffhanger la sisena i et quedes un any i mig penjat a que t'arribi la pel·lícula.
Sí. Jo espero que no, jo espero que siguin prou intel·ligents de saber identificar que si, o sigui, la gent que anirà a veure la pel·lícula sí o sí seran els fans de la sèrie. llavors els has de deixar una mica contents. No, no has... Els fans de la sèrie aniran a veure la pel·lícula sí o sí, encara que la història sigui separada de la sèrie, no? Llavors no els hi facis aquesta malifeta.
No ho sé, no ho sé.
Doncs vinga, estarem ja a la recta final. Sandra, però tens més coses per explicar-nos?
Sí, primer de tot, deixeu-me acabar de dir, perquè com a fan de Harry Potter s'ha de dir, Peaky Blinders, una de les actrius que hi havia a Peaky Blinders era la Helen McCrory, que és la dona, que l'actriu que feia de la mare d'en Draco Malfoy a Harry Potter.
Sí.
És una actriu que es va morir.
Ah.
Llavors aquí feia un paper de les primeres temporades, feia de la Polly, i en aquesta sisena temporada és la primera que no apareix aquesta actriu. És un paper que va marcar molt la seva carrera, vull dir, quan es va morir aquesta actriu, doncs un dels papers de la seva vida havia sigut d'aquesta Polly a Peaky Blinders, per tant sí que la trobarem a faltar en aquesta sisena temporada. I ara sí, acabem amb una mica més contents, no? Més feliços. Jo, bé, feliç per mi, per la Neus. Joel i en Pere sempre ens criden, no? Que sempre parlem del mateix. Acabem una sèrie de Marvel.
Ah, quina novetat. Veus?
Escolta.
Clar, a veure, aquí vinc obligada per l'actualitat, perquè s'estrena avui, llavors n'he de parlar sí o sí.
N'ha de parlar.
Estem parlant de...
Miss Marvel, val? Que és una sèrie que jo tinc molta curiositat per veure...
Sí, perquè vaig veure el trailer i em va espantar una mica.
Sí, és un personatge que vam veure a la pel·lícula de Doctor Strange, ens el van presentar allà una mica, però clar, te'l van presentar ja sense tu saber d'on baixava, ni d'on venia, ni qui era aquell personatge. Llavors, bé, veurem com va, de què va aquesta sèrie i una mica com evoluciona. En principi, el personatge està interpretat per una nena jove, llavors... veurem si és una sèrie adulta
o va més per adolescents.
Una mica t'ha de servir també per introduir aquests Young Avengers, no? que segurament serà la propera pel·lícula conjunta d'alguns herois de Marvel, no? que t'ajuntarà doncs, tots els personatges que t'han anat parlant una mica de qui són. Però bé, jo zero coneixement de qui és aquest personatge ni de què ens planteja.
De fet, si veus el tràiler, té una estètica totalment adolescent, eh? És a dir, que barreja el dibuix amb allò que surten globus, que parlen escrit amb lletra i
com
imatges...
Com vinyetes.
Sí, que es veu... O sigui, és una pel·lícula carn i ossos, no és de dibuixos animats. Però saps aquelles que t'afegeixen coses
en plan
molt més jove i per adolescents...
Que té un problema, Marvel, que ha de captar nous públics, que no atrau els joves... Més joves.
No sabria què dir-te.
Jo crec que a Marvel li agrada molt fer diferents... O sigui,
experimentar.
Sí, i utilitzar les pel·lícules, vull dir, cada pel·lícula de Marvel, no, o sigui, sempre són de històries de superherois i de còmics, però n'hi ha alguna que és més una pel·lícula romàntica, amb superherois, però romàntica. N'hi ha d'altres que és més política, d'altres que és més històrica. Vull dir que no sempre té el mateix estil, tot i que totes les uneix que són superherois. Però sí que li agrada molt això, jugar una mica amb la temàtica. Llavors no se surt del que seria Marvel a fer una pel·lícula de superherois, però amb temàtica més adolescent.
Sí,
vull dir, li vindria bé segurament, perquè les últimes pel·lícules que ha fet de Marvel han sigut totes força adultes i fosquetes.
És la primera vegada que fa un experiment d'aquest tipus, o Marvel ja ho havia provat en alguna altra ocasió?
No, ja Marvel és una sèrie de... és un món que surt dels còmics, no? Per tant, ja de per si el
però de
el
còmics
origen...
per adults.
Bueno, no, còmics, els còmics, sí. Clar, tot depèn, és que aquesta franja és molt d'allò. L'època dels còmics és més l'adolescència, més que l'edat adulta. El que normalment passa és que quan un ha sigut fan de còmics, que entres en el món del còmic quan tu entres en la lectura. I després, si t'hi fas fan, continues, i en l'etapa adulta hi ha molta gent que continua sent fan. Però clar, a l'inici, habitualment, un no entra en els còmics de cop a l'edat adulta, comença abans. Llavors, a partir d'aquí, ells van creant universos i personatges, més en tenen per donar i per vendre i per regalar, de manera que tu siguis fan, tu pots ser fan d'un personatge o d'una sèrie de còmics i no de la resta. Aquí ho hem comentat, hi ha molta gent fan de Vengadores i no dels Eternals. jo no soc dels còmics, soc de les pel·lícules perquè no sé còmics. Però això és el mateix que passava a la seva època amb els diferents còmics que hi havia a la nostra. Tintín tenia uns seguidors, Astèrix i Obèlix en tenia un altre. Tot era còmic, però era diferent.
A vegades érem una mica hooligans, eh? Jo era molt de Tintín.
Massa gran, no?
Jo, per exemple, l'Astèrix i l'Obèlix m'hi he aficionat més de gran a partir de les pel·lícules d'en Depardieu.
Per exemple, doncs Marvel té una immensitat de personatges enormes. Però també és veritat que, clar, el que dèiem abans, va tenir un gran èxit a nivell de Marvel Studios, estem parlant ara, que llavors ja és la divisió de pel·lícules i de sèries. Vengadores li va suposar un filó econòmic brutal, però els actors tenien unes edats i, a més, unes històries que van mig, ells mateixos mig esgotar. I a partir d'aquí és normal que vagin obrint altres línies per veure si els hi funcionen i que tu agafis nanos més joves i els hi donis personatges, també hi ha sobretot femenins, empoderament de dona, etcètera, etcètera, que forma part de lo normal.
I perdoneu, perquè aquí potser li ha la troca, no és un personatge que ens hagin presentat a Doctor Strange.
És el que anava a dir, jo diria que era un altre, aquell
era un altre personatge. Era un altre i jo m'havia liat que pensava que era la mateixa. Aquí la sinopsi és la Kamala Khan, no? Que és una nena que és molt fan dels Vengadors, dels Avengers, no? Dels Vengadores. És molt i molt fan, per tant estem en una mena de meta història, no? que els Vengadores existeixen, doncs, a la vida real. Aquesta nena és molt fan seva, sobretot de la capitana Marvel, evidentment, per això es diu Miss Marvel, i diguéssim que té problemes de les seves relacions socials, no? Els problemes que tenen els adolescents en aquesta edat, fins que ella mateixa descobreix que té poders, no? Per tant, segurament serà una història molt més adolescent i molt més senzilla. Com es diu, Joel, aquest que fa dies que te té tu intrigat?
El Cavallero
Luna. No tindrà res a veure, suposo.
En total seran 6 episodis que s'estrenaran avui, s'estrena,
no?
El primer.
Clar,
i llavors un per un. És aquesta quarta fase de Marvel i serà una mica la sèrie aquesta servirà per plantejar l'entrada al terreny fins a la pel·lícula de Marvels que s'estrenarà el 2023. Per tant, entrem en aquesta fase de Marvel que has d'haver vist, i de Star Wars també ho estem veient, que has d'haver vist les sèries per
després
anar a veure les
pel·lícules.
No? Per tant, aquí et multipliquen les hores que has de passar davant la pantalla per poder entendre la història. D'altra banda, als fans els agrada perquè vol dir més contingut, no? Però sí que, això, sigueu totalment conscients, per veure les pel·lícules de Marvel, ara també haureu de veure les sèries, i en tenim una, que és aquesta que s'estrena avui, Miss Marvel.
No, després de la classe magistral de la setmana passada de Star Wars, tenim molt clar que si ens volem...
Podríem fer una de Marvel, també.
Que si ens volem aficionar a alguna d'aquestes sagues, ens haurem d'empassar moltes coses.
Sí, això està claríssim.
Sandra, alguna cosa més?
No, ja estaria. Molt recordem, els títols que hem dit avui s'estrenen divendres, For All Mankind, per a tota la humanitat, a Apple TV+, aquesta segur que hi ha molta gent que la té apuntada al calendari, Peaky Blinders, l'última temporada d'aquesta sèrie de gàngsters que s'estrena a Netflix i que també la trobeu a Amazon Prime, i avui s'estrena Miss Marvel a Disney Plus.
Fantàstic, que tinguis una bona setmana, Sandra.
Adéu-siau.
Adéu.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.